Aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.
Marca Robert Lewandowski. Picadeta maravillosa del polonès.
Fermín, és un golazo! És un golazo! És un golazo de Fermín López, que conduce el balón hasta el balcón de l'àrea.
Recital del Barça i el Johan Cruyff, 6-0 contra el València. I sembla fet aposta, això, eh? Tomás Roncero, què tal? Bon dia.
¿Cómo estamos? Buenos días. Aquí estoy. Como líder en solitario, aquí estoy.
Clar, aquí cadascú es mira el got com vol, eh? Per veure el mig ple. Però vaja, vas veure el partit del Barça, o com a mínim el resum del partit del Barça d'ahir. Tomás?
Ay, perdón, perdón. No, es que se ha cortado. Dime, perdona, Marina.
Qué raro que se talli la conexió just quan estem parlant de la victòria del Barça per 6-0, eh?
No, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, el Barcelona jugó muy bien, eso es cierto, a pesar de las rotaciones de Flick, algunas con castigos incluidos, pero es que lo del Valencia, sobre todo el que está Corberán, no puntúa, o sea, el Valencia sale derrotado de antemano contra el Barça, ni mete pierna, ni juega intenso. Tiene errores groseros defensivos. Agirrezabala parecía un portero de infantiles cuando en el Athletic Club paraba que no veas. Es decir, yo ya contaba antes del partido de que el Barça iba a ganar. La qüestió era por cuántos.
Vaja,
equipos que al Barça...
Que segons tu, ets que és de mèrit del València, no mèrit del Barça, la golejada d'ahir al Johan Cruyff. Ara hi anirem. Sempre fa il·lusió saludar un madridista quan hi ha hagut victòria del Barça. Ara seguim amb el Flac i amb el Lluís Flaquer i amb la Danae Brunat. Però abans, a part del futbol, el gran tema del món esportiu, que ha acabat sent també polític, té a veure amb la Vuelta. Amb les protestes pro-palestines que van aconseguir aturar literalment la Vuelta Ciclista a Espanya, els aldarulls amb la policia van acabar amb 2 detinguts, 22 agents ferits, amb tensió política, amb celebració clandestina de Vingegaard de la seva victòria, al pàrquing d'un hotel sobre... d'una nevera, aquesta va ser la contraimatge també. M'agradaria demanar-vos la vostra opinió. Començo per tu, Lluís Flaquer, què tal?
Bon dia, què tal, com estem?
Això, aquesta suspensió, aquesta cancel·lació de la Vuelta, jo deia fa una estona, a veure, era bastant fàcil de preveure que podia passar el que ha acabat passant, més tenint en compte les anteriors etapes on hi van havent protestes, la Vuelta, l'etapa final, passava pel centre de Madrid i era força previsible que això acabés anant així. En canvi, l'organització va decidir mantenir fins al final. Es va disputar i va ser amb la Vuelta ja en marxa, deia un dels ciclistes, ens ho comentava abans l'Arnau, un dels ciclistes deia, és que hem sigut nosaltres que hem decidit aturar i després ha vingut l'organització.
Sí, fa l'efecte que la Vuelta, l'organització ha anat per una banda i el poble, en aquest cas, ha anat per una altra, no? I que no s'ha volgut escoltar les reivindicacions de la gent, d'intentar doncs, que pels carrers de casa seva no passés un equip que representa un estat com Israel que està fent el genocidi que està fent a Gaza. No? Crec que a nivell de la Vuelta, molt a reflexionar, ja no només a la Vuelta, crec que és un tema que afecta el món de l'esport. Aquesta doble vara de mesurar que hi ha hagut en els darrers temps, quan Rússia fa la invasió a Ucraïna, ràpidament tots els estaments s'afanyen per prohibir la participació de qualsevol esportista o equip rus en qualsevol esdeveniment esportiu, o Israel en canvi, sense que s'hagi explicat per què, doncs es mira cap a una altra banda. Per tant, crec que el que ha fet la gent a les etapes de la Vuelta, començant per les que es van fer aquí a casa nostra, a Catalunya, doncs espero que marqui un abans i un després i que obligui a la reflexió del món de l'esport perquè aquest estigui a l'alçada del que està passant a Gaza, que és que no es pot permetre que Israel doncs, pugui anar aprofitant l'esport per blanquejar la seva imatge.
De moment, l'equip d'aquest multimilionari israelià proper a Netanyahu ja ha dit que traurà com a mínim el nom de la samarreta per properes competicions, però clar, aquí el que ha passat és que l'organització ha estat incapaç d'expulsar-los. Tomàs, no sé com lo ves tu, com ves esta participació de l'equip d'Israel en la Vuelta, que l'organització le invitara a salir, però que no le echara como si se hizo con Rusia en otras competiciones, y el hecho de que no se cancelara antes sabiendo lo que iba a pasar.
No, aquí hay un problema de base Por supuesto, partiendo de lo que todos estamos de acuerdo, es que lo que está pasando en Gaza es inadmisible desde el punto de vista humano y en todos los sentidos. Pero yo creo que aquí la gente lo que no sabe es que esto lo organiza la inscripción de los equipos de la UCI, la Unión Ciclista Internacional, porque yo hablé con el director de la Vuelta y me lo explicó. Dice, no, vamos a ver, ellos presentan su, digamos, entre comillas, su candidatura para inscribirse al Tour, al Giro, a la Vuelta, y la UCI le dio luz verde. Entonces, tenía que haber sido que la Vuelta le hubiera hecho un veto, pero claro, la Vuelta no puede hacer un veto si no hay decisión internacional para este tipo de situación con los equipos israelíes. Igual que luego en su día con los rusos, pues resulta que con los israelíes no lo hay. De hecho, la Euroliga va a participar el Maccabi y que hasta donde sabemos no va a haber un veto del resto de clubes que si participa el Maccabi no jugamos la Euroliga. Es decir, aquí o se ponen todos los deportes de acuerdo, como en su día pasó con lo de Rusia, empezando por el Comité Olímpico Internacional, cosa que tampoco ha hecho, para que haya un veto, pero claro, no le puedo pedir a la Vuelta que haga lo que no han hecho los demás, cuando, insisto, además la Vuelta no es el que inscribe a este equipo, sino que es la Unión Ciclista Internacional. Aparte de eso, yo estuve el jueves en la etapa de Valladolid y tengo que decir que yo lo que no me gusta es los grupos organizados para reventar el acto de manera violenta, porque en Valladolid había muchísima gente con banderas palestinas y pacíficamente ondearon sus banderas, hicieron sus proclamas lógicas y reivindicativas, pero dejaron que los ciclistas hicieran su trabajo, que era correr, hacer la contrarreloj y llegar a la meta, que es lo que yo critico de algunos grupos ayer. Digo algunos grupos porque hubo gente que estuvo allí que no fue a boicotear el acto, fue a mostrar su protesta y ya está. Entonces yo lo que no entiendo es cómo hubo gente tan organizada para reventarlo, y me parece que hubo ciclistas que se fueron muy dolidos, porque no es normal que la Vuelta Ciclista a España no tuviera ni siquiera una ceremonia para acabar su etapa, porque era un problema d'ordre públic, que realment hubo peligro para la gente.
Sí que és veritat que això, que els episodis violents, els despenjats que van protagonitzar actes violents van ser els menys, però com sempre que passa, a vegades acaben embrutant tota la protesta, però no han de fer desviar el focus d'una protesta majoritàriament pacífica.
I també crec que el fil del que deia el Tomàs, que crec que la Vuelta potser no sé si té o no potestat de vetar un equip amb una organització, amb una prova que organitza ell, però sí que pot prendre una altra actitud respecte a les manifestacions. Des del primer moment, el senyor Javier Guillén, director de la Vuelta, va prendre una posició completament contrària, titllant de violents els aficionats que van començar a protestar aquí a Terres Catalanes. Crec que Figueres va ser la primera etapa on hi va haver-hi protestes. Home, doncs jo crec que un punt més d'empatia, un punt més de comprensió, un punt més de solidaritat, fins i tot per part de Javier Guillén, cap al que està passant a Gaza, doncs no hagués estat de més, tampoc.
I és veritat que això agafa una altra dimensió quan, hores abans d'aquestes protestes, el president del govern, Pedro Sánchez, es posa al costat dels manifestants. Danai Boronat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
A veure si t'obrim el micròfon. Danai Boronat, bon dia.
Molt bon dia, com
ara
estem?
Ara sí, estem això, comentant els aldarulls que hi va haver a la Vuelta, com l'organització va decidir seguir amb aquesta última etapa quan era bastant previsible que podia passar. No sé si
de manera bastant
que s'hauria d'haver anul·lat.
De manera bastant incomprensible, t'anava a dir totalment. Crec que, però potser durant tota la cursa, no? L'organització no ha estat capaç de mesurar l'abast de les protestes, no? I les ganes de la gent de fer-se notar i de fer-se veure. Jo no crec que ganes de ser violents, això no ho crec, tot i que hi ha punts que evidentment posen en risc la integritat dels corredors, això és clar i s'ha de dir. Hi ha hagut algun corredor fins i tot que ha explicat que els van llançar a xinxetes, no? No es diu xinxetes, en català, em sembla.
Sí, no? Xinxeta.
Bé, ara tinc dubtes. Bé, en qualsevol cas, crec que l'organització ha deixat molt que desitjar pel que fa a les decisions que ha pres i les conseqüències són les que han estat, que al final una protesta et pot esgarrar, evidentment, al final d'una cursa esportiva que tenia bé tot el dret de que acabés bé i no ha pogut ser, perquè no ho van mesurar bé, perquè no van prendre decisions correctes.
Clar, comentava abans el Tomàs Roncero, deia, seria desitjable que totes les competicions internacionals d'arreu es posessin d'acord per agafar una posició comuna. Sembla difícil que això sí pugui passar, i ell ens posava l'exemple, Tomàs, tu ponies l'exemple del Maccabi. Clar, el Maccabi estem parlant d'un dels grans equips d'Europa, per tant, encara és més difícil aquest os d'arrossegar. És a dir, si ja ha costat amb l'equip israelià que competia a la Vuelta, que sí que és veritat que han situat com a millor jove, no? Li han donat el mallot com a millor ciclista jove en un dels seus corredors, però vaja, que no estem parlant d'un equip de les dimensions del Maccabi.
Sí, a mi lo que me ha dolido un poco es que la Vuelta, que creo que es una fiesta, que además tiene una regambre porque lucha con un gigante como es el Tour y que siempre tiene, digamos, una dimensión de un deporte maravilloso como es el ciclismo, pues lógicamente ha quedado totalmente desvirtuado por ese final, porque al final la imagen que ha quedado, pues por las vallas caídas, los enfrentamientos con la policía, la bronca, la pelea, los ciclistas desalentados y fastidiados, la imagen de Vingegaard, el ganador, entristecido porque ve que no puede. O sea, yo hago una comparación, esto es como si tú juegas una final de la Champions y por incidentes del público con la fuerza del orden, el equipo no puede levantar la Champions.
Claro, Tomás, pero no estábamos hablando de incidentes de dos aficiones o de unos grupos de hooligans contra otros que se pelean en las horas previas a un partido de fútbol. Estamos hablando de protestas por una causa mayor, como es protestar contra el genocidio que se está perpetrando en Palestina.
Sí, pero si lo que ha pasado, yo creo que en Gaza, pues hay que ser muy cafre para no pensar que eso hay que frenarlo de alguna manera. Pero yo lo que digo es que se haya utilizado en concreto la Vuelta Ciclista, que es un evento deportivo. Es decir, que ya sé que hay un
equipo... Ya, pero Tomás, es que hay un equipo israelí... Pero hay un equipo israelí que también utiliza la Vuelta, utiliza el deporte en este caso, para blanquear un poco la imagen del país, desde el final.
De fet, amb Eurovisió ja ha passat i tornarà a passar. Eurovisió, Tomàs, ja està una altra vegada amb el conflicte.
És que, clar, aquí potser són... Però no vull... Però això és el que critico de violència. O sigui, insisto, jo estuve en Valladolid el jueves y la protesta de toda la gente que había fue totalmente pacífica, y había un montón de banderas, estaban por todo el recorrido de la contrarreloj, pero nadie tiró ninguna valla y nadie hizo ningún comportamiento violento. Si yo lo que estoy criticando es que hubiera un comportamiento violento que impidiera, porque fíjate, la etapa hubiera acabado, imagínate, ayer con miles y miles de manifestantes, y la foto hubiera sido, mientras Vingegaard está al podio, pues miles y miles de banderas palestinas alrededor. Pues entonces la imagen hubiera sido más impactante. O sea, que yo creo que la gente pierde la razón si de pronto ya tira vallas y, con perdón, lo que hace es reventar la carrera, pero que los 140 ciclistas que acaban la etapa, ellos no tienen la culpa, seguro, porque ellos están trabajando, están haciendo su trabajo, están haciendo además un trabajo muy complicado, que es acabar una vuelta de 3 semanas, que es durísima, y ellos, claro, están desconcertados, pues dicen, oye, que yo no soy nadie que esté a favor de lo que está pasando en Gaza, por eso no está a favor de consentido común. Me refiero que es que al final...
Pero Tomás, era senzill.
El melón peligroso...
Era molt senzill, que l'equip es retirés. Si no calia ni que... O sigui, si l'organització de la Vuelta no es va atrevir a fer-los fora, que l'equip es retirés. Ara sembla ser que Israel, pel que fa a Eurovisió, ja s'està plantejant que la seva cantant actuï amb bandera neutral, com es fa als Jocs Olímpics, per exemple, amb Rússia en l'últim cas, i intentar evitar que tots els altres ho pateixin.
Desconec si ha passat o no, però no m'ha semblat veure cap dels ciclistes que competeixen en aquesta Vuelta fer cap esment o cap mirada crítica cap a la posició d'Israel. No sé si s'ha escapat o no hi ha sigut.
Jo crec que algun hi ha hagut, però vaja, no s'ha mullat, ni molt menys.
Al revés, ahir hi va haver un ciclista que obertament va dir que això era gravíssim, un atemptat contra ells, i que no entenia aquestes protestes.
I això del ciclisme continuarà, perquè, i a més ens tocarà de prop a casa nostra, perquè la propera edició del Tour comença a Barcelona. Es qualificaven ahir el Carrusel Canalla, el Sica i companyia, que ja des de l'organització del Tour estan exigint garanties a les autoritats de que es pugui disputar aquesta etapa amb normalitat.
De quin dia estem parlant? De quan? De quin mes?
Mes de juliol, serà. Juliol. Uh-huh. No recordo la data exacta, ara igual estic...
No, em refereixo, encara queda
temps, que perquè s'hagi pogut inflamar, desinflamar. Més que exigir garanties a les organitzacions, hi ha altres alternatives, que, escolti, si vostè té un equip d'Israel, doncs prengui les mesures perquè Israel no torni a utilitzar l'esport i una de les seves curses, en aquest cas el Tour de França, per blanquejar la seva imatge.
És el que sap més greu, exacte, que ja fa molt de temps que s'utilitza l'esport per blanquejar imatges de dictadures, de països en guerres, Bé, de fet tenim el cas ara mateix de la propaganda de la samarreta del Barça, sense anar més lluny, però crec que demanar a passar la pilota, no?, a les organitzacions dels esdeveniments quan tu tens coses a fer-hi, doncs em sembla que és un error completament.
És el 4 de juliol, la primera etapa del Tour de França, que sortirà des de Barcelona, 4 de juliol del 26.
Doncs ha de ploure molt encara fins llavors. Tomàs, Danae, Flaqui, no sé si voleu afegir alguna cosa més sobre això o obrim carpeta a futbol.
Anem al futbol.
Yo lo que quiero decir simplemente es que a mí me da mucha pena cuando se mezcla en la política dentro del deporte, y sé que esto es un tema internacional.
Tomás, la política está dentro del deporte, siempre. Sí. Es que es inseparable.
No, pero, Pero no, siempre que no haya incidentes de orden público y que no haya un acto violento. No habiendo actos violentos, eso es totalmente tangible y lógico y comprensible, porque esto es un tema de sensibilidad internacional. Pero yo, cuando empieza a entrar la violencia, oye, yo no me lo he inventado. Hubo 22 policías heridos, porque además la policía tenía orden, y así lo ejecutaron, de no hacer nada ni utilizar material antidisturbio, pasara lo que pasara, porque precisamente lo que no querían es que hubiera, ya digamos, una situación de guerrilla urbana, que eso siempre hubiera dado una imagen todavía más terrible, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar que las reivindicaciones sean siempre en un tono pacífico, por muy doloroso que sea el asunto, porque entonces a partir de ahí estaríamos legitimando que, oye, cuando hay una causa justa por la que pelear, si hay bronca y pelea y cabezas abiertas, pues que no pasa nada, hombre. Yo creo que hay que intentar siempre que, además en un Estado de Derecho, que la nunca mejor dicho, que la sangre no llega al río. En cualquier caso, es evidente que esto sacudió a la sociedad internacional y que lo que tiene que hacer el deporte, insisto, y eso no es culpa de la vuelta, lo que tiene que hacer ahora el Comité Olímpico Internacional o los organismos que en su día tomaron la decisión de Rusia, pues toma una decisión con Israel, porque si no, esto evidentemente va a ser una mancha de aceite que se va a extender al resto de competiciones de otros deportes.
Ja per tancar aquesta carpeta, només m'agradaria ressenyar, recordar, insistir que la sang no ha arribat al riu en aquest cas. On està arribant la sang al riu és a Palestina, i és veritat que hi ha hagut algun incident violent en aquestes protestes, però que han estat majoritàriament pacífiques. Ara sí, va, passem al futbol.
Fermín le pega a Fermín, es un golazo, es un golazo, es un golazo de Fermín López, que conduce el balón hasta el balcón del área, que remata bien de derechas, pero lo hace de lujo a la izquierda. Un zapatazo descomunal pegadito al palo que supera a Julen Agrazabala y supone el tercero para el Barça, el segundo en su cuenta particular de un Fermín que si se quedó aquí es para ser importante.
No ha tornat encara al Camp Nou al Barça, però sí que ho ha fet la millor versió de l'equip blaugrana de Hansi Flick. Ahir victòria 6-0 contra el València.
Amb hat-trick de doblets, el de Fermín, el de Rafinha i el de Lewandowski.
Bueno, la veritat que he estat tranquil. Sempre surten coses i no tot és veritat, però bueno, la meva intenció sempre és estar aquí molts anys i avui pues, ho he demostrat.
Escoltàvem ara Fermín sobre el colabrot que s'ha viscut al seu voltant i sobre una possible sortida al Chelsea aquest passat estiu, mercat estival. El partit també ens va deixar la gran notícia del retorn de Marc Bernal, que va trigar 5 minuts en fer la seva primera assistència. Els de Flick sumen ara 10 punts de 12 possibles a la Lliga. És segon a 2 punts del Madrid, que dissabte va guanyar 1-2 a Noeta contra la Reial Societat, amb una expulsió polèmica, que segur que el Roncero en té alguna cosa a dir. La de Hausen, a la mitja hora del partit, perquè Gil Manzano va considerar que el central espanyol era l'últim home.
Clar, a dos del Madrid, li deia al Tomàs, com estàs? I em diu, bien, líder en solitario.
Que gaudeixi, deixa que gaudeixi.
És que feia molt temps que no podia dir això. Llavors, se l'ha de deixar gaudir.
Ha tornat al Barça de la temporada passada? Perdona, digues, Tomàs. Derecho a réplica.
No, te iba a decir que el Madrid es un equipo heroico, porque con todo lo que ha pasado, sí, en nuestras cuatro primeras jornadas, cualquier otro se hubiera rendido y dice, oye, yo no, como se suele decir, yo no puedo luchar contra los elementos, pero el Madrid es tan bueno que se sobrepone. Sí, pues mira, para empezar, que llegue un árbitro
no
y...
No digo discorda, ¿eh? Mira,
yo no fui el que hace dos años... como Laporta, que dijo esta liga está adulterada y no la van a dejar ganar. Lo dijo Laporta en todos los medios catalanes.
El Madrid lleva años diciendo esto.
Pero no dijiste que lloraba, dijiste que era una causa reivindicativa. Entonces, cuando lo hace el Madrid no llora, imita el modelo del Barça, que es decir, que es reivindicativo.
El Madrid lo hace de forma sistemática y de forma institucional a través del altavoz de su televisión. Entonces, bueno, ya es un mensaje oficial. Entonces, bueno, pues es muy fácil. Si el Madrid gana, es heroico. Si pierde, es culpa de los árbitros. Y ya está, pues así vamos avanzando.
Pero el Madrid lleva 12-12, llorando por una derrota o un empate por decisiones arbitrales. Ha hecho un pleno de puntos, pero aún así, como sabe lo que se viene, porque lo estamos viendo.
Vaja, tenim problemes amb la connexió del Roncero.
La línia no suporta. La manera del Madrid de denunciar els arbitratges ja és que les formes... És macarra. Està al límit del... del que és adequat, no? I de
perquè,
veritat,
a més d'anar de 4...
Però, com diria la porta, ja hem caigut a la trampa. Si
però
venim
d'un
6-0 i estem parlant del Madrid.
Exacte.
Ja els hi fem el joc.
Per centrar una mica els oients, clar, estan preparant també tota una documentació amb els errors arbitrals d'aquestes 4 jornades per elevar-los al comitè d'àrbitres.
Ara la FIFA, no, ara la FIFA.
A la FIFA, exacte.
La FIFA, ja, la FIFA.
Això no té aturador. Però
hem recuperat el Tomàs Roncero.
Que els àrbitres, o sigui, que ahir Gil Manzano, en aquella decisió concreta, probablement s'equivoca.
No, diguem-ho, es va equivocar.
Per mi també era una groga. Però és que Gil Manzano s'ha equivocat contra el Barça 300.000 vegades amb coses molt greus. Llavors, Tomàs, no serà que són dolents els àrbitres?
Danae, no sé... Danae, Jesús Gil, que se llama así el hombre, Jesús Gil Manzano, no olvidemos que ha tenido los errores más groseros de la historia contra el Madrid.
Y contra el Barça.
Pitarle.
Vaja.
Hem tornat a perdre just en aquest moment.
Holy.
Però
és... No, parlem del 6-0, que va ser espectacular.
Però sí que és veritat que estem dient ara, no? Ella es queixa d'aquest error arbitral, que vosaltres també coincidiu que va ser-hi, i deies, també ha tingut aquests errors amb el Barça. Va. Per què no es fa fora els àrbitres que no saben fer bé la seva feina?
És una bona pregunta,
Marina. No hi ha prou control, Marina, no, sobre els àrbitres?
És una bona pregunta, exacte. Hi hauria d'haver un mesurador d'errades clares objectives... I al final que...
Home, ara n'hi ha, no? Ara hi ha aquests vídeos que assenyala els àrbitres si ho han fet bé, si van a la nevera, si no... Però és
que tingui conseqüències.
Per molt que ens empenyem en buscar... És a dir, analitzar l'arbitratge, que sempre que s'equivoquen en contra meu és perquè hi ha una conxorxa, i sempre que s'equivoquen a fora del rival és perquè s'han equivocat. No, els àrbitres cometen errades, i el VAR seguirà cometent errades, perquè al final és una qüestió d'interpretació. I la jugada de l'altre dia, doncs, per mi no és vermella, però des del VAR, amb la consigna d'aquest any, de que s'ha d'entrar només en errades absolutament evidents i clamoroses, doncs entenen que és una qüestió d'interpretació que no entren. Es va equivocar? Potser sí que es va equivocar. Vol dir això que Gil Manzano pretenia que si els àrbitres realment volguessin que el Marín no guanyés, el Marín no aniria líder amb 12 punts. I ja estaríem en un altre escenari.
Deia la Danae, parlem de la victòria, parlem del 6-0. Un 6-0 sense la Minya Mal.
Exacte, quedem-nos al Johan, ja està. Està
l'italisme.
Això és l'esperit del femení. L'esperit del femení,
i
entrat al masculí, i escolta, tiqui-taca, gols macos, bon joc... També hem de dir això, que el València sembla ja la víctima perfecta, no?, pel Barça, després del 7-1 la temporada passada. I compte, no és només sense la Min, no?, és amb Rafinha suplent, és amb De Jong fora, o sigui... Realment, ahir veies l'equip i d'entrada deies ai, 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 com sempre, no? Jo crec que alguns culers estaven patint i després la resposta crec que no és casual després del toc d'atenció important de Flick, perquè ho veus amb com l'equip hi anava, i anava, i anava, tot i això, anar 3-4-0 i seguien, no? És una mica el segell de l'equip de Flick de la temporada passada, que era sempre en volem més i que ho havien perdut en aquestes 3 primeres jornades de Lliga.
De fet, Rafinha es va quedar castigat perquè havia arribat tard en un entrenament.
Sí, a Flick li és igual tot.
Això, Flick és inflexible. Sí, li és igual que sigui Rafinha, que és el segon capità, com si es Koundé la temporada passada, com si és qualsevol altre futbolista. Crec que ho deia ara la Dana, em sembla impossible deslligar la bona versió del Barça d'ahir, que ens va recordar la de la passada temporada, amb la frase de que els egos maten l'èxit de Flick després de l'empat a Vallecas. Ahir es va veure un Barça concentrat, un Barça que no negociava esforços, un Barça intens, un Barça molt, molt fiable de nou en la línia defensiva, un Barça amb fam, amb gana, i després liderat per un Fermín que, escolta'm, quina benedicció que s'hagi quedat, quina benedicció que no hagi escoltat els cants de sirena del Chelsea, tot i que ell diu que són rumors, no van existir.
Sí, i que s'ho va rumiar també,
Home, faltaria més, una oferta com aquella, doncs tu te la rumies, però vaja, un bon Barça just a les portes de debutar a la Champions, que evidentment serà un partit molt complicat el de dijous.
I dèiem, Flick i les seves frases, no? La dels egos passarà a la posteritat, però probablement també la que li va adreçar al seleccionador espanyol, a Luis de la Fuente.
No, he will not be available. So it's, for me it's a pity because it's, you know, he...
La crítica ell la feia amb elegància, deia it's a pity, és una llàstima que fessin jugar a la Minya Mal amb la selecció, quan en principi no era necessari, d'això se'n va acabar ressentint, va jugar, penso que 70 i pico
73,
minuts. Considerava Flick que era innecessari, que això va acabar perjudicant el jugador fins al punt d'això, que no estigués disponible per poder jugar el partit de demà, i qui sap si el de la Champions d'aquesta setmana contra el Newcastle. Si us sembla, com que hem pogut recuperar el Tomàs, començo amb ell, va.
Sí, què dices? No, vamos a ver. Yo lo que veo es que el Flick el otro día hace una reivindicación que no hizo ni el propio Lamine Yamal. Yo a Lamine Yamal le vi que la cambió el otro día de la Fuente a falta de 17 minutos para acabar el partido y le hizo una cobra enfadado porque le quitara, porque quería participar del festín durante Turquía. Entonces resulta que Lamine es un chaval competitivo que quiere estar, que se molesta cuando le cambian y luego dice que es que no le cuida de la Fuente. Pues deberían hablar más entre Flick y de la Fuente para que no haya estos desencuentros que creo que no comparte el propio Lamine Yamal. Así de claro.
Pero Tomás, esto es muy sencillo. Sí, Lamine té 18 anys. Llavors a Lamine se l'ha de gestionar encara des de posicions, diguéssim, més adultes o més, amb més experiència. I en aquest cas, el Barça ho fa Flick i a la selecció s'espera i es confia que ho faci de la Fuente. Si tu tens un jugador que acaba el partit de Bulgària amb molèsties, que el dia abans de jugar contra Turquia li punxes un analgèsic perquè pugui jugar infiltrat. El descans d'aquest partit va 0-3. Tu, entrenador Luis de la Fuente, saps perfectament lo important que és Lamine Yamal per la selecció i pel seu club. Sobretot, per la, si vols, només per la selecció. Saps que l'han infiltrat. Saps, per tant, que està jugant amb un dolor que ara no el sent perquè està sota els efectes de l'analgèsic. Si tu vas 0-3 al descans, quina necessitat tens de fer-lo jugar mitja hora més? Flick només es queixa d'això. Flick el que diu és, si us plau, si vostè té un jugador al que li han aplicat un analgèsic, si el partit va 0-3, tenen en compte que la selecció espanyola té la millor plantilla de les seleccions actuals, no necessita exprema a Lamine Yamal. Cuidi-me'l, és l'únic que demana, cuidi-me'l. I això ha generat una crisi de dimensions estratosfèriques perquè Flick ha comès l'errada imperdonable en aquest país de posar en dubte una qüestió de Luis de la Fuente.
Dit d'una altra manera, Luis, Tomàs, et faig la pregunta d'una altra manera. Tu creus que si Luis de la Fuente hagués estat entrenador de qualsevol equip, del Madrid, per exemple, i sap que en 3 dies té un altre partit on necessita el seu jugador estrella, no l'hauria fet descansar, no l'hauria posat a la banqueta?
Lo habría hasta mantenido hasta el minuto 90, fíjate lo que te digo. Porque Luis de la Fuente, por encima de todo, también lo entiendo. Lo que él hace es defender de los que le pagan, que es la selección, a través de la Federación Española, porque es su equipo. No lo olvidemos. Una cosa es que preserve los intereses de salud de todos sus jugadores, otra cosa es que se olvide de que el otro día... Sí, bueno, aunque sea 0-3 al descanso, era el partido más complicado de toda esta clasificación. Pero aparte, te insisto, es que Lamine Yamal, si le quita el descanso, le retira la palabra.
Pues no vayas a lo fácil, sé valiente, dile, oye, mira, estás con dolor, estás infiltrado, yo, Luis de la Fuente, te digo que hoy no juegas más.
Sé fuerte, Luis. Que hi ha un Mundial al proper estiu. Tomàs, però si pot ser contraproduent fins i tot per Espanya.
Que no tiene rota la rótula. Pero ve que una cosa es que sea una lesión de rodilla o un esguince de tobillo fuerte y demás, y otra cosa es unas molestias de la espalda, que todos sabemos que Lamine Yamal va a jugar el fin de semana que viene. O sea, no nos vamos locos.
Bueno, pero ayer jugó y veremos si juega el jueves en el estreno en Champions.
¿Tú has visto a Leti Loa quejarse y han perdido a Nico Williams y le costó la derrota el otro día contra el Alavés?
Sí, pero la lesión es una lesión muscular que tú no puedes prever o puede pasar. Esto puede pasar. Si Lamine está al 100%, se pone a jugar y tiene una rotura fibrilar, pues oye, son cosas que pasan en el fútbol. Pero que vienes de que le has infiltrado, le has puesto un analgésico, pues cuídale.
Recuerdo que el Tomás la semana pasada...
Pero quin mal li han demanat que es cuidi Lamine Yamal. Es que yo no lo entenc.
El Tomás la semana pasada... deia, gràcies a Ancelotti, que a nosaltres ens fa aquestes coses.
Ara la Marina
cosa que també crema a Hansi Flick, clar.
Però molt senzill, pues ja estava classificat a Brasil i, per tant, està classificat, no se va a comer.
És que a més Hansi Flick parla amb total coneixement de causa de dir, és que això es fa habitualment, no? Tu has d'intentar protegir els futbolistes. Jo he estat seleccionador. És que estaria bé que ho expliqués així, fins i tot, no, Flick? Que no cal, perquè ja se li entén. Ha estat seleccionador, ha protegit jugadors del Bayern, del Bayer Leverkusen, de tots els equips que ha tingut, perquè és lo normal, la salut dels futbolistes, prioritzar-la, quan tu, el teu objectiu, està complert.
Ens estem quedant sense temps, però hi ha 2 temes més que volia comentar. Un té a veure amb Leo Messi i el que explicàveu, el que t'hi jugues. Ara hi anem, però abans li volia demanar al Tomàs Roncero què li sembla que la final de la Champions del 2027 es jugui a Madrid, però no al Santiago Bernabéu, sinó al Metropolitano.
Oh, eso es morbosísimo, el Madrid, siempre con el madridismo con la Champions, tiene un estado de excitación añadido porque, digamos, es nuestro jardín. O sea, cuando tú tienes un jardín, te gusta regarlo y cuidarlo, y la Champions es el Real Madrid, todo el mundo lo identifica por ahí. Los niños de esto es maravilloso, que por cierto me encantó lo que pasó en Nepal, de que la gente joven se la cabeza y se acabó la tontería, esos niños ven al Madrid y ven la Champions, o sea, lo identifican. Pues yo creo que se juega en el Metropolitano, es un acto que agradezco mucho a la UEFA, I agradezco a l'Atlético de
Madrid. El 2019 ja es va jugar al Metropolitano a la final.
Però no, no creus que el Bernabéu hauria d'haver estat al lloc, ja que triaven Madrid?
No, el Bernabéu podria, però com el 2030 va ser la final del Mundial i se va fer ahí quasi 100%, jo crec que el Madrid no quiere quemar todavía esa nave porque es más gordo que una final del Mundial, però a partir d'ahí s'abriria el melón de la final del Champions també. Però el que és segur és que el Metropolitano, bueno, aparte del ahorro económico para los aficionados del Madrid, que eso se agradece siempre, y poder volver a tu casa en el metro, o sea, decir, oye, gano una Champions, no sé si será la 16 o la 17, porque depende de lo que pase este año en Budapest, que no se descarta tampoco. Pero coger, oye, papá, venga, vamos a ver, otra olla, hijo, otra más. Coger el metro y llegar, mamá, prepara la cena, que volvemos con una Champions más. ¡Oh! Eso es una sensación de poderío que, vamos, solamente de pensarlo me altero. Entonces, bueno, es mejor. No voy a decir partido a partido porque me voy a actualizar y no quiero, pero la verdad es que ha sido excitante esa elección. Me apetece mucho, mucho, la verdad.
La que tú, silencio.
No, no, está bien. Entenc que la UEFA ha agafat el millor estadi de Madrid per acollir la final de la Champions.
Va, que explicava aquesta passada setmana el que t'hi jugues, que Leo Messi està pendent de les eleccions del Barça. Això ens interessa, desenvolupem.
Bé, bàsicament, no descartava prendre-hi partit d'alguna forma, ho explicava el Sique Rodríguez al que t'hi jugues. Hi ha moltes formes de prendre-hi partit, unes poden ser més dissimulades, l'altres més directes, però que Leo Messi no descartava en aquest procés electoral doncs, d'una o altra manera doncs, prendre-hi partit com a soci que és i d'una manera més pública o menys pública, més notòria o menys notòria. Segueix amb la porta d'ungles, no hi ha hagut cap acostament, no s'han fet les paus ni molt menys, cosa que segueix sent una llàstima i veurem, queda molt encara pel el procés electoral, però sí, explicaven que Leo Messi n'estarà pendent i que no descarta tenir alguna mena de participació.
No vol dir
que surti a parlar i a demanar... No, a vegades...
A favor d'un candidat, tu, no, que no sigui la porta.
Bueno, potser tu pots fer un like a alguna publicació
alguna
i això
cosa
ja...
Així. Exacte, jo no veig Messi, diria, ni pronunciant-se a favor de ningú, sinó fent algun gest bastant com a simbòlic, no? Potser alguna cosa que ja seria, o sigui, ja seria suficient, m'hi trobo que...
Home, recordo que a les anteriors eleccions, quan ell va anar a votar i es va dir que votava a favor de la porta en el seu moment, doncs allò incidia molt en els vots, no?
Sí, però això ja és el mateix dia.
Totalment.
No?
Continua sent soci, Messi, del Barça?
Ostres, ara m'enganxes.
No ho sé, però que és barcelonista, que soci, i que li preocupa el que passa aquí, és boníssim pel Barça, això. O sigui, a mi em sembla una gran notícia.
Sí.
Sincerament, però és això, no me l'imagino fent un speech, un vídeo...
També et dic que a mi el que no m'agradaria és que Messi ara es convertís en inevitablement serà entorn perquè ha estat molt gran, però Messi ha d'estar per damunt de tot. Mm. Messi és Barça i Barça és molt Messi, no? El Barça és més que Messi, però Messi és Barça. I el que s'ha de treballar a tots, i això passa per damunt de qui sigui el president, és perquè la relació amb el que ha estat el teu millor jugador de la història doncs es redreci i puguem fardar sense cap mena de problemes de que Messi és culer i de que Messi pot venir a Can Barça quan vulgui i de que no hi hagi gent enfadada amb ell per com es va resoldre malament tot plegat, no?
Doncs escolteu, em quedo amb quatre frases. Una, Messi és Barça, l'altra, Madrid és Champions.
Sí, cadascú ho
sé. Una més, Flick ha estat seleccionador, per tant, quan critica De La Fuente ho fa amb coneixement de causa. I l'última, i la que més m'ha agradat, és la subtilesa del Flaqui parafrasejant Rajoy, Luis C. Fuerte. Tomás Roncero, segueixes aquí?
Cuidado, chica. Sí, estoy aquí a gusto. Nos vemos el lunes que viene y os mentalizo de que el Madrid seguirá líder en solitario. Con mis amigos pericos, claro. No tienen la culpa, pero se enfrentan a un equipo ahora mismo que...
Porque igual el árbitro se impide ganar. No sé.
No, lo que es seguro es que va a anular a un gol de Mbappé por un fuera de juego.
Si es fuera de joc, es fuera de joc, és la norma, Tomàs.
No
us agrada aquesta norma, tampoc. Tampoc us agrada aquesta norma. Canviem aquesta norma.
Por el pelo de una gamba, van a ser, o por el pelo de una gamba... O por una micra de l'homòplato, porque solo...
Entonces, ¿qué será? ¿Los árbitros todos a la hoguera? ¿O qué será la estrategia ahora, aquest comunicat del Madrid?
No, yo aplaudo a los árbitros por su regularidad a la hora de ser unidireccionales. Eso, esa disciplina de grupos admirable. O sea, es gente muy corporativista y tiene muy claro lo que hay. Pero por eso, mira, os avanzo, que si ganamos esta liga, se va a celebrar más que una Champions, más que una Champions. Va a haber 1 millón de personas en Cibeles, porque va a ser un milagro, no se lo va a creer nadie. Va a ganar la liga, nos han podido ganarla, sí. Así que muy motivado ante esta liga, más que nunca.
Tenim molts talls per embarcar i guardar la maroteca per properes edicions d'aquesta tertúlia, la primera, començant la setmana que ve. Tomàs Roncero, una abraçada gegant, gràcies.
Gràcies.
Cuidado, mucho. Adéu. I Flaqui, Danae, ens veiem.
Gràcies.
Va,
estava descollonat.
Sí.
Que, home, és res. Al final, sempre és abraçable, Roncero. Adéu.
Adéu.
aquí Catalunya. Amb Marina Fernández.